Sant Cugatenc. Avui ens acompanya una persona que ha fet de la lluita pels drets dels animals el seu modus vivendi, la doctora Núria Carol, llicenciada en Biologia i Medicina, treballa a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa i és membre del Comitè d'Honor de la Fundació Alta Riba d'Amics dels Animals. La seva tasca sobre la tinença responsable dels animals i les seves investigacions li han valgut el reconeixement de l'Associació Nacional d'Amics dels Animals, que li ha entregat el Premi Petjada d'Or com a millor comunicadora en el tema. Les seves investigacions en el camp han situat el maltractament dels animals com a primer símptoma per detectar la violència domèstica en una llar. A més, el nom de Núria Carol és conegut, Sergio Morales, per ser una de les promotores de la prohibició de les curses de braus aprovada al Parlament. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I per no donar més voltes, saludem a Núria Carol. Molt bon dia i, primer, i sobretot, enhorabona pel premi.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Què suposa per tu aquest premi, Núria?
Doncs la veritat ni m'ho esperava, perquè en cap moment m'he sentit digna de rebre cap premi. És una lluita que realment la faig perquè hi crec i perquè crec que tenim un deure moral cap als éssers més maltractats de la nostra societat, que són els animals no humans, i per descomptat doncs, dintre d'altres àmbits on em bellugo, doncs, l'àmbit de la violència domèstica també, no? Llavors jo ho considero com una tasca normal i que és que em surt de dintre. I em va sorprendre moltíssim que fossin tan amables des d'anar de concedir-me aquest premi, sobretot perquè estava envoltada doncs, de persones que admiro molt, com la Espido Freire, la Lucía Echevarría, la Ruth Toledano, la Malú, també. I llavors, clar, deia jo, què faig aquí? No, a més, va ser molt interessant perquè d'alguna manera s'acostava a l'àmbit científic també en l'àmbit de la protecció dels animals, que no estan ni molt menys allunyats, al contrari, no? Hem de treballar tots junts i de fet des de la ciència podem aportar moltíssim al vincle humano-animal, no? Tant des del punt de vista negatiu, que és desgraciadament el que jo més estudio, la violència, però també tot allò bo que ens aporta a la nostra relació amb els animals.
Mm-hmm. Núria, socialment, en què fallem per no entendre la importància de la tinença responsable dels animals?
Doncs el problema de base sempre és l'educació. Aquest és, per descomptat, un problema de fons i que hi hem d'invertir moltíssim i hem de treballar molt. I el que diríem a curt termini seria l'aplicació de les lleis. Encara, per exemple, els cossos de seguretat, no? La policia, té poques, o bé desconeix moltes vegades la normativa, o a vegades el que passa és que no té mitjans suficients com per poder actuar en casos de maltractament. Llavors això també és un hàndicap. Altres països com a Anglaterra o Escòcia o Estats Units hi ha el que serien brigades especialitzades que el que fan és únicament investigar casos de crueltat amb animals, no? I que tenen competències diferents de la policia. Llavors només depenen de la policia en els casos en què hi ha un risc greu, com per exemple en el cas de baralles de gossos o baralles de galls, que pot haver-hi armes involucrades, i llavors sí que recorren a la policia. I jo he tingut la sort d'estar patrullant amb una d'aquestes patrulles per Los Angeles, i la veritat és que va ser una experiència molt maca, no? Perquè fan una feina molt d'educació, de quan veuen un cas de maltractament, doncs el primer que fan en lloc de fer una intervenció punitiva és primer una intervenció educativa, d'explicar en quines condicions han d'estar els animals, fan unes revisions al cap d'una setmana i si veuen que realment la persona no està respectant el que se li està dient, llavors se la sanciona.
O sigui que si hi hagués una actitud més punitiva, o sigui que els cossos de seguretat apliquessin la llei, doncs fossin més durs en aquest sentit, això influiria radicalment en la disminució de maltractament d'animals?
Doncs es creu que sí, perquè una dels paradigmes, no, de la criminologia és que perquè hi hagi un compliment o perquè hi hagi un respecte a la llei és necessària la certesa de la pena. En el cas del maltractament als animals, ja tots coneixem, no, el cas del Matagatos de Talavera de la Reina, el Jaime Ferrero, que era, bueno, estava afiliat al PP i era de fet candidat a l'alcaldia de Talavera de la Reina, doncs, que va penjar fotos a internet caçant gats i posant amb ells amb actitud de burla, però com una vintena de gats amb els seus amics. Això lògicament era una violació absoluta a l'article 337 del Codi Penal, que tipifica el maltractament als animals, i va sortir absolt de tots els càrrecs. Això és un escàndol i és una vergonya, no? Llavors, clar, això què fa? Que qualsevol persona pensi que té impunitat total, perquè aquella famosa frase, no, de la total per un perro o per un gato, no? Això se sent molt, doncs, no, un perro o un gato és igual, és un delicte. I llavors el que falta és aquesta aplicació de manera sistemàtica del Codi Penal, que ja el tenim.
Ara parlem de lleis. De fet, l'any passat es va donar en aquest sentit un salt qualitatiu amb la prohibició de les curses de braus, un gran avenç per Catalunya.
Moltíssim, moltíssim. Va ser un d'aquells dies en què Catalunya va ser portada a nivell internacional, i a més per una cosa positiva, que ens va omplir d'orgull, no? Ja veiem, doncs, diaris d'arreu del món, des d'Austràlia, Estats Units, on us pugueu imaginar, doncs, a la portada estava Catalunya, doncs, donant un pas històric, Catalunya trenca una llança en favor dels animals, i això va ser meravellós, no? Vam donar una imatge al món totalment innovadora i totalment d'una gran compassió cap als animals.
I, de fet, tu eres un dels caps visibles d'aquesta iniciativa legislativa popular.
Bueno, un dels moltíssims, però realment la feina dura la van fer els fedataris, que van ser les persones que van estar dia rere dia, plovent, sota un sol de justícia, és igual, recollint signatures. Jo crec que el gran mèrit va ser d'ells, i nosaltres només vam tenir el privilegi de poder estar al Parlament i tenir aquells 15 minuts en què vam poder expressar-nos, no? Que lògicament era una responsabilitat molt gran, perquè clar, posàvem veu en el moviment, no? Però la feina dura i que ha quedat a l'ombra és a les fedataris, per descomptat, i totes les persones, lògicament, més de 180.000 persones que van signar, és a dir, el poble català també té el gran mèrit, per descomptat.
Però la lluita, la vostra lluita continua, perquè a l'Estat espanyol encara tenim correbous, hi ha en els Sanfermines. On poses la línia, des del punt de vista dels animalistes, els defensors dels drets dels animals, entre el que és la tradició i el que és el respecte als drets dels animals? Creieu que hi ha una línia possible de consens, o amb els animals no s'hi juga?
No, amb els animals no s'hi juga i amb les persones no s'hi juga. Tradicionalment, i això us ho dic perquè ho veiem a sanitat, no? L'ablació del clítoris és una tradició i és un tema cultural que és molt greu, perquè realment les persones que practiquen l'ablació no creuen que hi hagi res de dolent en allò que estan fent. Llavors ens suposa a nosaltres un problema greu, no?, d'educació i d'intentar explicar i apropar-nos a aquestes persones per evitar, doncs, el que és una mutilació i el que és un maltractament. La paraula tradició és molt perversa. Tradició no implica bondat ni implica que sigui èticament acceptable. Llavors, en el punt en què hem arribat ara, realment hem de fer un exercici de reflexió i, doncs, analitzar i pensar sobre aquelles tradicions que actualment, doncs, encara perduren, i preguntar-nos si èticament són acceptables o no. Lògicament, qualsevol tradició que impliqui un maltractament, i sobretot en persones o animals que no consenteixen, que això és un punt importantíssim, aquí sí que hem d'intervenir. A mi personalment la Vox em fa una mica d'angúnia, però són dues persones que voluntàriament es cullen, doncs, pujar en un ring i vinga, va. A mi no em suposa cap problema ètic, encara que em faci patir, no? Que acaben tots atonyinats. Però en el cas de que no hi hagi consentiment, aquí sí que estem parlant d'una cosa molt seriosa.
Arran de la prohibició de les curses de braus, que parlàvem ara mateix, Víctor Alexandre va escriure un llibre, Cor de Brau. I sobre aquell llibre, parlàvem amb ell, ens va dir coses com aquesta, que un poble...
Sí, un poble el pots mesurar segons la manera com tracta els seus animals. I tu què en penses?
Estic totalment d'acord, tant amb el Víctor com amb altres pensadors que també han dit frases similars, no? Doncs Gandhi, Schopenhauer, Kant, també deia que Kant deia que el cor d'una persona es pot mesurar pel tracte que dona als animals, i això és cert, no? I Gandhi deia que el nivell moral d'una nació es pot mesurar també per com tracta els animals, i que, de fet, quan més indefensa és una criatura, més se l'hauria de protegir del dolor i del patiment. Per descomptat, doncs, el Víctor és una persona extraordinària i ha aconseguit reflectir d'una manera magistral, jo crec, en el seu llibre, aquesta combinació del drama que suposa les curses de braus, però també amb aquests tocs d'humor i a més molt amb la tradició aquesta d'una mena de vodevil català, no? És molt divertit el llibre també de llegir.
Que li agrada molt aquest llibre a la Núria, Sergio. Per què serà? Per què serà? L'has ajudat el Víctor a presentar aquest llibre.
Sí.
I déu-n'hi-do la ruta que porteu, eh?
Ui, sí, la veritat, semblem un circ que no parem de donar voltes. La setmana passada vam estar a Benicàssim, l'hem presentat aquí a Sant Cugat, a Barcelona, aquesta tarda tornem a presentar-lo a Barcelona i la setmana que ve a Arenys, és a dir, que no parem. I mentre ens segueixin convidant a presentar-lo, la veritat és que és un honor formar part d'aquest equip, no?
L'any 2009 va recollir-se a Núria de la via pública fins a 313 gossos i 95 gats, un 8% menys que l'any anterior, i un 25% dels casos van ser d'abandonaments. Quina valoració en fas d'aquestes dades?
Doncs sempre em fa moltíssima pena, la veritat. L'abandonament em costa molt d'entendre. No concebo com és possible que estiguis convivint amb un animal, que li estiguis mirant en els ulls cada dia i cada cop tinguis la sang freda de t'agafo i et deixo, no? T'abandono. Em sembla un dels maltractaments més terribles i que està més infravalorat. I per descomptat, des del punt de vista de ser contundents a la llei, ja encara hi ha poques sentències relatives a l'abandonament.
Però això, Núria, representa que és perquè no es dona el vincle humano-animal, que dius tu, perquè per norma, clar, veus un animalet i encara que t'agradi més o menys la raça, la majoria de nosaltres ens agraden els animals. És possible que no es doni això també, no? Aquest vincle, i que això argumenti doncs, que passin aquests casos tan indesitjables?
Caldria analitzar què és el que ha succeït en alguns casos, no? Això, per exemple, ho parlàvem amb el Jaume Fatjó, que és un dels etòlegs, es considera l'etòleg català i espanyol més important que hi ha, que què passa en les males adopcions? Què és el que ha succeït? Doncs potser, estem parlant d'adopcions i a vegades es tracta de compra, eh? Que aquí també seria un altre tema que podíem parlar molt. Però no sempre potser s'escull la raça o el caràcter de l'animal que seria adequat per la família. Llavors, clar, una família que el que sigui és molt tranquil·la, que adopti un cocker o un gos que sigui molt follonero, no?, entre cometes, doncs clar, acabaran estressats tots, no? I al revés, una família que sigui molt canyera i que vulgui anar a córrer i adopten un bulldog, doncs lògicament diran, ostres, però és que aquest tio es passa tot el dia dormint. I llavors, clar, el del que es tracta és sempre de ser molt conscient de com ets tu i de quin seria la millor adopció, no? O que adoptis, no sé, una iguana perquè estan de moda i perquè són superxules, i quan la iguana comença a créixer o es comença a posar malalta i has d'anar a un veterinari especialista en exòtics perquè si no el trobes et comença a cobrar diners, dius, ai, sí, esclar, és que necessiten cures veterinàries també els animals, no? Que això és també part del problema, que a vegades no són peluixos, són éssers vius, i sí, se'ls ha de fer analítiques, se'ls ha de fer vacunes, se'ls ha de fer radiografies, és a dir, igual que nosaltres, que no parem de fer-ne, vale, i ho dic perquè soc metge.
Clar que sí. Ara mateix ho acabes de dir, has dit abandonar és maltractar. Llavors, sobre aquest tema, hi ha un estudi en el qual vas col·laborar i conclou que maltractar els animals pot ser el primer símptoma per preveure el maltractament a les llars contra les dones. L'informe més situava l'educació des de la infància com a element clau per solucionar aquesta mena de conductes. Està clar que és així en aquest sentit, que si maltractes un animal podria ser que a casa també fossis
potencialment
un maltratador domèstic.
Com que nosaltres considerem el maltractament als animals com a part de la violència domèstica, ja ets un maltractador domèstic.
Correcte.
Perquè hi ha diferents conceptes, no? La violència de gènere, la violència cap als menors, la violència cap a la gent gran i la violència cap als animals. Però tot això està englobat en el que és la domus, no? La casa. I llavors, per tant, el que maltracta un animal és un maltractador domèstic perquè està succeint dins de l'àmbit de la llar. Per què es maltracta un animal a dintre de la llar? Doncs per molts motius. Un dels motius, i el més freqüent, que ho expliquen doncs, en l'estudi més important que hi ha hagut, que va fer el doctor Frankeixón, que és professor de la Universitat de Denver, que a més és, bueno, és un personatge fantàstic, no? És un gran amic, va veure que el 86% de les dones maltractades que anaven a una llar d'acollida explicaven que els seus animals havien estat maltractats o morts, fins i tot doncs, per diferents motius, des de obligar-les a tenir o guardar silenci per coses que estaven succeint a la llar, que ja us podeu imaginar quines poden ser, evitar que la dona marxés, doncs si marxes segueixo maltractant l'animal, perquè no hi havia encara un sistema per acollir els animals d'aquestes dones maltractades. Per tant, la dona deia, és que si me'n vaig de casa en una llar d'acollida d'emergència no em deixen portar els meus animals de companyia, per tant no me'n vaig perquè són part de la meva família. I això va ser una de les coses que van fer saltar l'alarma, el nostre sistema està fallant perquè no estem tenint en compte que hi ha aquest vincle i no l'estem respectant. I si no el respectem encara estem victimitzant més la dona, perquè ja se sent prou culpable de deixar casa seva, doncs a sobre imagineu-vos, no? Deixar el seu animal de companyia, que junt amb els seus fills ha estat la seva única font d'afecte. I això també ho estem veient, no és una cosa que només han descrit els yanquis, Nosaltres ho estem veient aquí, fins i tot en un poble relativament tranquil, com és Sant Cugat. Sant Cugat i a Valldoreix ho estem detectant també.
I Núria, quan decideix algú tenir cura d'un gos, d'un gat o de qualsevol tipus d'animal, quin contracte hauria de signar aquesta persona?
Doncs s'haurien de fer contractes de seguiment. Depèn de l'associació, fa contractes més o menys estrictes, però sempre per fer una bona adopció s'ha de signar un contracte d'adopció amb una sèrie de clàusules i una sèrie de compromisos, no? I després fer una mica de seguiment, no? Perquè de vegades no m'ho he posat tremendista, però explico una mica, sobretot quan faig la xerrada sobre assassins en sèrie, que molts assassins en sèrie anaven en els refugis d'animals a adoptar cadallets. Llavors, que la gent entengui, o per exemple, quan s'acosten dates estranyes, no? com Sant Joan o Halloween o així, que la gent no s'espanti de que no es donin gats negres o conills blancs o conills negres, perquè sí que s'ha vist que són utilitzats per rituals, per exemple. O ja us dic, en el cas... Sí, 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 aquí també. Llavors, no són llegendes urbanes, sinó que són coses que estan succeint. Per tant, la gent no s'ha d'espantar de que no se'ls donin gats negres, sinó que simplement és una mesura de protecció d'aquests animals, no? I ja us dic, en el cas d'assassins en sèrie, clar, és per ells era el xollo, no? En els refugis i vinga, més i més i més. Doncs, per tant, és important, per evitar això, doncs, fer un bon seguiment, fer un contracte d'adopció i un seguiment pertinent.
Bons apunts. Núria Carol, un altre cop et felicitem pel teu premi Patjada d'Or de l'Associació Nacional a Favor dels Animals. Gràcies per haver-nos acompanyat avui a Cugat.cat.
A vosaltres.
Bé, fins la propera i gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, Núria. I nosaltres ara, per entendre una mica més alguna de les reflexions que hem abordat avui, llegirem una miqueta, com per exemple Cor de Brau, ja ho hem dit, de Víctor Alexandre.
Cugat Ràdio, les nostres recomanacions. Víctor Alexandre Ivanet, nascut a Barcelona l'any 1950, és periodista i escriptor santcugatenc i Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions per 7 dones i un home sol. Arrenca la seva carrera literària amb Jo no sóc espanyol l'any 1999 i continua amb Despullant Espanya, La paraula contra el mur, Despullats i Nosaltres els catalans, un conjunt d'obres en què la reivindicació de país està present. La ficció també és un terreny agraït per Alexandre, com el recull de contes, El somriure de Burt Lancaster, 7 dones i un home sol i una història immoral. Ara treu al mercat Cor de Brau, una novel·la satírica carregada d'ironia i humor on es reflexiona sobre l'abolició de les curses de braus a Catalunya.
He vist homes que torturaven persones i animals pel plaer de torturar-los. He vist bous amb les banyes convertides en torxes ardents que corrien ferits, espantats i extenuats, mentre homes, dones i infants els colpejaven amb pals i barres de ferro. He vist matances de porcs en què els animals són arrossegats per un ganxo clavat a la boca i degollats entre les rialles de persones civilitzades cultes i respectables. He vist homes i dones llançant llagostes vives en olles d'aigua bullent per satisfer el seu paladar. He vist infants que obrien en canal granotes vives per extreure'n els budells i rematar-les després a cops de peu. He vist homes que maltractaven i mataven les seves dones per sentir-se homes. He vist homes i dones blancs que menyspreaven homes i dones negres. He vist moltes coses dels humans que no entenc, i tot i així, no ho diu als humans. L'ésser humà no em fa malícia, em fa por.
Segons Víctor Alexandre, si ens parem a pensar, seria bo ser vegetarià. Perquè fins a quin punt som conscients dels extrems de maltractament als quals són sotmesos els animals abans de ser-nos presentats al plat?
Moltes vegades seguim inèrcies, tampoc és que hi hagi mal a fer, la gent ni s'ha plantejat això, hi ha molt desconeixement. Jo crec que els periodistes, hi ha una gran responsabilitat del cos periodístic, de la classe periodística en aquests temes. Perquè, escolta, les càmeres de televisió entren cada dia al Camp Nou. Cada dia entren al Camp Nou. A veure què diu aquell, a veure què diu el Xavi, a veure què diu el Puyol, a veure què diu l'altre, que sempre diuen el mateix, clar, perquè no tens res més a dir, perquè cada dia... Però la càmera sempre hi és allà, no? Crec que els periodistes haurien d'entrar a les granges, a les facultats de medicina, les granges són camps de concentració, Mostrar a la societat allò que està passant i fer baixar, de manera que els polítics baixin dels cotxes oficials i afrontin aquests problemes també. Són éssers vius, és que no podem ignorar-los, no? I tenim una responsabilitat.
El títol, Cor de Brau, que en anglès equival a Braveheart, és una picada d'ullet al lector pel personatge cabdal en la defensa dels drets nacionals d'Escòcia, William Wallace, que tenia aquest sobrenom. Alexandra també ha destacat que és una novel·la pensada per poder-se presentar al teatre. Cor de Brau el pots trobar a les llibreries locals.
Cugat Ràdio, les nostres recomanacions. Comparteix les teves inquietuds. Si vols que parlem de salut, de feina, de consum, de seguretat, de medi ambient, d'oci, proposa'ns un tema. Tu pots ser el guionista del Sant Cugat a fons. Explica'ns-ho a fons@cugat.cat.